Assumptes interns amb la doctora en criminologia i psicologia, Rosa Vins.
Vinga, va, i a aquesta hora que tornem a saludar un dia més a la doctora Rosa Vinyes. Doctora Vinyes, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I abans d'entrar en el cas que avui ens ocupa, que déu-n'hi-do el cas que avui ens ocupa, Núria Ros, bon dia de nou.
Bon dia.
Posa'ns en antecedents, va.
Tots hem sentit les al·legacions contra Carles Vermut aquestes últimes dues setmanes. El director de cinema ha estat acusat d'haver agredit sexualment a tres dones. Més enllà d'aquestes al·legacions, encara no sabem res més d'aquest cas. Tot i això, alguns periodistes asseguren que aquest podria ser el moment del Me Too espanyol. Però què és exactament el Me Too? Com va sorgir? Avui parlarem del cas d'assetjament sexual que va donar lloc al fenomen del Me Too als Estats Units, el cas de Harvey Weinstein.
Gràcies, Núria. El cas de Harvey Weinstein, doctora, que no és un cas gens fàcil.
Ni és un cas gens fàcil, ni és un cas massa simple. Llavors, clar, podem parlar en 20 minuts el que podem parlar. Puc descriure els patrons que utilitzava.
Abans d'entrar en aquests patrons, i abans de conèixer qui era Harvey Weinstein, el cas Harvey Weinstein destapa, i ara ens ho deia la Núria, tot el moviment del Me Too als Estats Units, que ha tingut una polèmica brutal per unes acusacions que jo crec que algunes ens esperàvem i algunes no, i que ha remogut tot el panorama de Hollywood.
Sí, ha remogut tot el panorama de Hollywood i ha canviat moltíssim després com s'han tractat les figures d'altres homes de poder que han sigut acusats i condemnats per agressió sexual, com per exemple el Bill Cosby. També tenim figures on no han sigut condemnades per la via penal, però ja sí, des de la setmana passada, per la via civil, que és el Donald Trump, per un cas de defamation, o sigui, de difamació, amb una de les dones que presumptament havia agredit sexualment. També tenim figures com les del Bill O'Reilly, que estava... Era una de les figures més prominents de Fox News, on també va marxar per acusacions d'agressions sexuals. Tots aquests casos han tingut moltíssima més prominència i s'han investigat arrel del que es coneix internacionalment com l'efecte Weinstein.
Anem a Harvey Weinstein. Qui era Harvey Weinstein?
Harvey Weinstein és un productor de Hollywood molt conegut, que el coneixem perquè va produir pel·lícules tals com Pulp Fiction, de King's Speech, El discurs del rei, i també Shakespeare in Love, Shakespeare enamorat. I era molt conegut i no només tenia aquest poder com un dels productors, un dels líders de Miramax, que era la seva companyia, i després va fundar la seva pròpia companyia, que es deia Weinstein, amb el seu germà, Bob Weinstein. No només era molt conegut d'això, sinó que era un dels principals finançadors de les campanyes polítiques dels líders del Partit Demòcrata d'Estats Units, com Barack Obama i Hillary Clinton. O sigui, era una persona amb molt poder dins de Hollywood i amb molt de poder fora de Hollywood, fins i tot.
Anem a algun exemple d'un cas d'agressió. És el cas d'un reportatge de Ronan Farrow, doctora.
Sí, totes les... De fet, o sigui, el cas és molt complicat, perquè totes les al·legacions d'agressió sexual amb el Harvey Weinstein van ser esclafades. Van ser esclafades de la forma més brutal que es pot imaginar. I va començar per utilitzar una agència privada d'intel·ligència britànico-israelí que es deia Black Cube. I van començar allà a intentar esclafar totes les al·legacions que hi havia del Weinstein, que dataven des de l'any del 1970, fins que es va descobrir, bueno, des del 70 o 90 fins després. I realment, aquests casos, el que passava és que el Harvey Weinstein tenia aquest patró. No sabrem mai el número de víctimes, contem que com a mínim tenim unes 80 declaracions de dones, o sigui, 80 dones diferents almenys, són les que s'han atrevit a fer públic les seves vivències, però probablement hi hauran més. De fet, van començar les primeres al·legacions a sortir cap a, entre els 90 i els del 2015, uh-huh. i les dones deien que el Harvey Weinstein, bueno, o les tocava o també les agredia sexualment. Tenim exemples com Rose McEwan, uh-huh. que la coneixem per Embruixades. És la quarta germana en Discòrdia, que és la que es deia Paige, per aquests que hagin seguit una mica el que és la sèrie, però també amb una actriu italiana que és Asia Argento i unes tantes altres actrius, que el que van dir que les forçava a tenir relacions sexuals amb ell en llocs remots. I el que feia, utilitzava l'entorn per aconseguir aquestes trobades sexuals. O sigui, utilitzava les seves assistents, els seus ajudants, tothom al món de la indústria, per suposadament tenir encontres o reunions de treball, on després que es reunien a l'habitació d'ell, per exemple, en un hotel, és una de les exemples que dona el Ronan Farrow, uh-huh. el seu reportatge, que va dir que les convidava, per exemple, estaven rodant una pel·lícula, les convidava a la seva habitació de l'hotel, suposadament hi haurien més ajudants i gent per treballar. La persona en qüestió, que era la víctima, no s'esperava que quan un cop estiguessin a l'habitació s'anessin a quedar soles amb ell. I un cop es quedaven amb ell, passaven les agressions. Podien anar des de trobar-lo sense roba, masturbar-se davant d'elles, tocaments, fins a agressions sexuals complertes. I així van ser moltíssimes dones, de les quals només unes valentes s'han atrevit a donar el seu testimoni. I li van donar al Ronan Farrow. I hi ha moltíssima gent de la indústria que això ho sabia. Uh-huh. I ho estava tapant.
Volia anar una mica per aquí, doctora, perquè és evident que Harvey Weinstein, per molt poder que tingués, que sí, és veritat que en tenia molt a la indústria cinematogràfica nord-americana, també és veritat que una persona sola fer tot el que va fer Weinstein... Jo, perdoneu, sense conèixer gaire el cas o sense conèixer gaire los entres hijos, que se'n diu, de tot plegat, és dubtable que una persona sola pogués fer-ho, això.
És difícil de creure, veritat? No, i tens tota la raó. És una cultura, es parteix d'una cultura del silenci. Una cultura del silenci, com l'hem vist en altres llocs. Han sortit casos molt coneguts al món de la dansa o de les estrelles del pop, com el Michael Jackson. Aquí tenim a les Balears el nostre propi cas que ha acabat en condemna. També tenim acusacions que venen des del món del teatre. Comencem a tenir que venen des del món del cinema, com hem pogut veure. I això és una cultura del silenci. És una cultura on és un món relativament petit. És un món on hi ha uns desequilibris de poder molt grans, on uns quants en els jocs de poder controlen perfectament el destí de moltes persones, i amb això és on obtenen la superioritat. Si denuncien el que estan veient o el que estan patint, hi hauran repercussions. Poden acabar la seva carrera, i això va passar amb el Weinstein. A partir de les al·legacions del 2015... que van sortir i que estan públiques a la web del New Yorker, mm-hmm. per cert, que van ser captades a la policia, el Harvey Weinstein va començar a implantar com informacions negatives de la vida sexual de la persona que l'acusava als mitjans públics de Nova York. Mm. Amb la qual la credibilitat de la víctima ja es va fer malbé completament. No només això. Clar, si tu tens un assistent i dius o fas això, o si no et despedeixo, i si jo et faig fora, ningú et contractarà al món del cinema perquè jo mateix tinc el poder i parlaré malament de tu. Mm-hmm. Això és el que la gent tenia por. Era una persona amb molt de poder, però es feia servir d'una cultura de silenci, gent amb por o gent que valorava més el seu privilegi, com poden ser el cas de molts actors, homes que ho sabien i que mai van parlar.
Sí, sigui com sigui, doctora, perdoneu, deia, sigui com sigui, sí que és veritat que Weinstein no estava sol i que 16 executius i assistents antics i actuals de les empreses de Weinstein van assegurar haver presenciat casos o tenir coneixement d'aquests fets delictius i sexuals contra actrius joves i models. No només això, sinó que aquest comportament, diuen, era conegut tant per Miramax com per Weinstein Company.
Clar, perquè el Harvey Weinstein era directament amb el seu germà, el director de Miramax i del Weinstein Company. I clar, el que passa és que també tenim que entendre el magnetisme que tenia el Harvey Weinstein i el poder que tenia. Quan el Ronald Farrow el va començar a investigar, no només va contractar els serveis d'una agència d'intel·ligència britànico-israelí amb agents d'intel·ligència del Mossad, exagents d'intel·ligència del Mossad, que el van començar a seguir. Després els periodistes del New York Times, que després el 5 d'octubre de 2017 també van treure un reportatge amb el Weinstein, també els van seguir, es van fer passar per advocades d'allò a favor dels drets de les dones i van intentar per tots els mitjans que apareixin la publicació. De fet, va arribar a la televisió on estava treballant el Ronan Farrow. Pràcticament el van fer fora. Només li va quedar l'opció d'anar-se'n al New Yorker i al New Yorker li van deixar publicar. Però el van esclafar a la seva vida privada. El van seguir literalment. Li van posar escoltes. Van assetjar a tots els periodistes i les actrius. Van començar a treure informació sobre les seves vides privades per fer directament el xantatge. No només això, sinó que també, per exemple, per esclafar les declaracions del Ronan Farrow. Sabem tots aquí que el Ronan Farrow és el fill de la Mia Farrow i el Woody Allen.
Anava a dir, quedin-se amb aquest nom, perquè crec que
no és casual.
Que ells s'impliquin al Carmen Stein.
No és casual. El Ronan Farrow, el Farrow és el fill de la Mia Farrow i el Woody Allen, el fill biològic. I és una persona que va quedar molt tocada per les al·legacions de la seva germana contra el seu pare. I ell sempre ha dit que era un dels exemples com els homes de poder poden directament sortir sense cap conseqüència de situacions d'abús, i ell sempre ha dit que es creu a la seva germana. Per això, en aquest cas, es va involucrar molt. I, de fet, el Harvey Weinstein va trucar directament al Woody Allen perquè li digués al seu fill que no publiqués. Van a les televisions i va aconseguir...
Això està constatat, eh?
Constatat, el Woody Allen es va negar. Després van a les televisions, també constatat, i van aconseguir que no ho pogués treure per les televisions. Va anar a la Hillary Clinton.
Uau.
I els representants va anar al Ronan Farrow dient que no publiqués. I també van anar amb els del New York Times, el Ronan Farrow, els que eren els representants de la dona del governador de Califòrnia en aquell moment, per dir-li que no publiquessin. O sigui, això ja et diu el poder que tenia aquesta persona i la capacitat d'interferir en les vides d'aquells que intentaven exposar la seva conducta sexual violenta.
I precisament aquí, amb la doctora Vinyas, ara ens deia a Weinstein que va intentar contactar amb una vicepresidenta i un president dels Estats Units, aleshores, va contactar amb actors tan importants com actors i directors com Woody Allen, va contactar amb diverses televisions, amb periodistes, però quines tàctiques va usar Weinstein per evitar que es descobrís aquest tipus d'ús?
Pues fonamentalment era el xantatge. Fonamentalment era atacar les persones per on més els hi podia fer mal. Tenia recursos econòmics il·limitats, tenia recursos de poder dintre del que eren inclús les esferes polítiques o mediàtiques il·limitats també, i esclafava la gent. O sigui, les perseguia, les amenaçava amb xantatges, els hi enfonsava la carrera, i hi ha moltes actrius que no s'han recuperat. Hi ha algunes que han sigut com molt vocals i obertes, com la Rose McEwan, la Peig d'Embruixades, però hi ha algunes com la C. Argento, que ha sortit i ha parlat, però que realment no ha sigut després tan coneguda. Després tenim casos de moltes més actrius que es coneixen i que surten al llibre que va publicar el Ronan Farrow, Catch and Kill, i que jo és un llibre que recomano, perquè és un llibre que sembla ficció i no ho és, i pel qual va guanyar el Pulitzer, pel reportatge que va fer el New Yorker i el que va sortir després d'aquest llibre.
Déu-n'hi-do per tot plegat. Abans ens ho anomenava, doctora, però per posar-hi més llum sobre tot plegat, què és el Black Cube?
El Black Cube és una agència d'investigació que israelí, aunque també diuen que és britànica, però fonamentalment és israelí, la seva base està a Israel, i es nodreix dels agents, exagents del Mossad. I llavors són agències d'intel·ligència on tenes hackers, espies, i fan de tot el que els hi demanes. I és una agència on el llibre del Ronan Farrow fins i tot tenen testimonis de com es va utilitzar aquesta agència per perseguir-lo. Però perquè ens entenem bé, és una agència d'espies, que el que fan és tot. Invadir la teva privacitat, invadir de totes les formes que et puguis imaginar, els teus aparells electrònics, la teva casa, tot, et posen fins i tot un seguiment i tens gent allà, el Ronan Farrow, que l'estava seguint allà a Nova York. Mm-hmm. Directament. Estan fent com si fos un seguiment policial, però amb aquests. Mm. I va viure aterrat el Ronan Farrow durant aquella investigació que va fer durant 10 mesos.
I, de fet, Weinstein, que va usar empreses com Black Cube, però no va ser l'única agència que va usar.
No, perquè també es va servir d'altres tipus d'agències, però sobretot aquesta és la més important, ¿vale? I després, sobretot, és el tema del poder polític que va utilitzar. I també el poder informar, pel que arriba al pare del Ronald Farrow, també el Woody Allen, per arribar al Woody Allen també tens que tenir una mica d'influència. Mm. Però fonamentalment són aquestes.
No només a Woody Allen, sinó que, recordem, va arribar gent com Barack Obama i Hillary Clinton. Déu-n'hi-do.
Sí, el Hillary Clinton. El Barack Obama no surt massa. Mm. Però hi ha, en el seu llibre hi ha testimonis. Clar, me'l vaig llegir fa temps, però si no me'n recordo, surten moltes declaracions de molta gent, moltes actrius que coneixem, dient, explicant coses de la indústria i dels abusos que venien de part de Weinstein, de Miramax.
El cas Weinstein, a dia d'avui, ha acabat?
El cas Weinstein ha acabat amb dues condemnes. Una a Nova York, on crec que li van caure entre 20 i 30 anys, jo crec que 30, i després alta a Califòrnia, on em sembla que té una condemna de 16 anys. El Weinstein té ara 71 anys, té que fer primer aquests 20-30 anys a Nova York, i després a Califòrnia, quan acabi aquesta condemna, a Califòrnia als 16. Llavors jo crec que mai més sortirà de presó amb l'edat que té ja.
S'espera que el Me Too sigui un moviment que encara segueixi als Estats Units?
Sí, jo crec que el Me Too, no és que el Me Too en si com a moviment continuï, però sí que ha donat força perquè les dones puguin sortir públicament. També hi han hagut situacions o casos que han parat una mica l'efecte del Me Too, com va ser l'any passat el cas del Johnny Depp. Mhm. Contra Amber, ara no em surt el cognom.
Ara ho direm.
Ho puc mirar, és que em surt Amber Page, però no. És l'actriu que surt a Aquaman, la pèl roja. És aquesta.
Ara ho busquem.
Sí, llavors, el que ha passat amb aquest cas és que hi ha hagut un... Aquest cas va ser un cas civil. Va ser per defamation, és a dir, per difamació.
Amber Heard. O Heard.
Exacte, Amber Heard. Em sortia Page, però no era Heard. En aquest cas, el problema també era un cas civil. Era un cas per defamation. Va haver un altre cas per defamation, també, al Regne Unit, que el va guanyar ella, i això no es sap tant. Però el més conegut va ser als Estats Units, al 2022. I eren al·legacions on ella havia dit que havia sigut maltractada pel Johnny Depp, que era la seva parella de l'època. I va ser un cas molt famós on realment el que pràcticament va sortir com, entre cometes, guanyador va ser el Johnny Depp, i això va parar molt l'impuls del Me Too perquè es va considerar que les dones també podien acusar falsament els homes. Tot i que al Regne Unit el resultat va ser molt diferent. Però es veu que hi havia evidència que van permetre al Regne Unit que no van permetre als Estats Units. Llavors mai ho sabrem exactament ben bé. El que sabem és que aquest impuls perquè les dones denunciïn la violència sexual fins i tot quan ha passat molt de temps, fins i tot quan són situacions que són difícils de creure, fins i tot quan no et puguis imaginar les estratègies de coerció que va utilitzar el Weinstein que semblen d'una pel·lícula de ficció. Fins i tot amb això, les dones ara es senten més recolzades, almenys una mica més, no que es sentin recolzades, perquè encara, com diuen el Ministeri d'Igualtat, només un 8% de les dones de violència sexual s'atreveixen a anar a denunciar.
Només un 8%.
Només un 8%, les restes tenen por.
És escandalós.
Però si no hi hagués el MeToo, el percentatge seria encara més baix.
Precisament, doctora, per últim, sí que en aquest minutet que ens queda li voldria preguntar, evidentment no pel cas Carlos Bermúdez, que s'acaba de destapar tot plegat i tenim poques proves més enllà del que diuen testimonis i el que pugui al·legar Bermúdez, per tant haurem d'acabar veient el que passa en tot plegat, però Espanya, a través d'aquest cas, podria reobrir un nou MeToo espanyol?
Jo crec que Espanya fa molt de temps que estem lluitant pels drets de les dones, especialment des de la reforma de la llei orgànica del 28 de desembre de 2004, és a dir, contra la violència de gènere. Estem lluitant des de fa molts anys, encara hi ha molt per fer. Jo crec que aquest podria ser un nou impuls. Jo el MeToo espanyol el veig més fins i tot des de 2004, perquè vam ser pioners amb les lleis de protecció a les dones ja a Europa des de 2004. El que passa és que encara queda moltíssim per fer. I, per exemple, a la indústria del cinema han sortit molta gent afiliada a la indústria cinematogràfica que està dient que cal aquesta transparència, que coneixen casos d'abús que no s'estan denunciant. Per això, en aquest sentit, sí, clar, sí, es demostra, sí, el que trobem és un cas similar al Weinstein i trobem aquesta cultura del silenci i de la por a les represàlies, en aquest sentit, sí. Però tant com a MeToo, jo crec que a Espanya hem fet molt i continuarem. I espero que es continuï fent, encara que trobem que hi ha com un moviment contra aquest tipus de transparència contra les violències que pateixen les dones habitualment.
Finalment, pel que fa al cas Harvey Weinstein, abans ens ho deia Rosa Vinyes, Ronan Farrow, que va publicar aquell llibre, Catch and Kill, Lies, Spies and Conspiracy to Protect Predators. Aquest llibre està en castellà o en català? S'ha editat aquí?
No ho sé, crec que no, perquè l'he estat buscant. Està en anglès, està molt ben escrit. Jo sí que és el que si algú té mínims coneixements d'anglès, un nivell mitjà d'anglès, el pot entendre.
Val molt la pena.
Va molt la pena. És un reportatge que està tot documentat, però sembla realment un relat de ficció per lo extrem del cas.
Doctora Rosa Vinyes, doctora en criminologia i en psicologia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.